Ràdio Estel. Informatius.
Són les 8, bona tarda, us parla Pere Joantí Balcells. Bones notícies des del Bages. L'incendi que crema des d'ahir diumenge en aquesta comarca ha estat estabilitzat. Ho ha anunciat fa molt pocs minuts el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Ara es pot afirmar que l'incendi està estabilitzat, estabilitzat en la seva totalitat. Em sembla que és una molt bona notícia i hem de reiterar l'agraïment a la feinada que ha fet el cos de bombers.
El conseller també ha anunciat que ja no hi ha cap municipi de la zona on calgui estar confinat i que ara els ciutadans que tinguin habitatges afectats ja poden accedir als seus habitatges per veure en quina situació es troben. El foc originat al pont de Vilomara ha cremat més de 1.700 hectàrees, ha entrat també al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i ha provocat el desallotjament d'un miler de persones. A aquestes hores també els bombers es mantenen amb 370 dotacions treballant en aquest foc i també en el que crema des d'aquest migdia a Àger, a la comarca de la Noguera. I l'alcalde del pont de Vilomara, Enric Campàs, ha explicat que des de l'Ajuntament treballen per ajudar a tots els veïns afectats en l'incendi del Bages.
He donat les instruccions pertinents, doncs, per crear una oficina d'atenció als afectats. Com no pot ser d'una altra manera, la prioritat del nostre equip és atendre i acompanyar els veïns que són afectats per aquest gran incendi. També, per altra banda, estem treballant conjuntament des de l'Ajuntament en Protecció Civil, en aquest sentit, doncs, per intentar agilitzar tot el tema de la gestió d'habitatges d'emergència pels afectats.
I d'altra banda, pel que fa a aquest incendi, aquest segon incendi que s'ha declarat aquesta tarda a tocar de Manresa, també s'ha donat per estabilitzat i ha cremat una superfície de 47 hectàrees. I canviem de qüestió, els Mossos d'Esquadra han denunciat una empresa per fer treballs forestals a Calonja, al Baix Empordà, en plenes restriccions per elevat risc d'incendi. Els fets van tenir lloc divendres passat a la onada al migdia, una de les hores en què hi ha més insolació. Els agents van veure tres operaris desbrossant el sotabosc i portaven bufadors, desbrossadores i també tallagespes de motor. I tot plegat quan Catalunya registra el setè dia d'onada de calor amb rècords de temperatures mínimes més altes, aquest fet ha provocat una persistent onada de calor amb valors de temperatura màxima per sobre dels 40 graus als sectors tradicionalment on són més càlids a l'interior i en punts de l'Alt Empordà durant el cap de setmana passat. A més, s'han batut rècord de temperatures mínimes més altes a Barcelona. També a Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau ha proposat rebaixar a la meitat els creueristes que visiten la ciutat en temporada alta. Entre maig i octubre arriba als 400.000 euros al mes. Aquesta tarda ha estat una de les mesures que Colau ha llançat a la taula d'estudi sobre la regulació dels creuers en presència del consistori, la Generalitat, el Port de Barcelona i l'Estat. A banda, també ha proposat que la mitjana diària de creueristes sigui d'uns 10.000 com a molt i que no hi pugui haver més de 3 creuers al dia. El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ja s'ha oposat a aquestes xifres, però ha instat a la taula a treballar. I el jutjat ha dictat presó sense fiança per l'home que va matar la mare ganivetades a Maçanet de la Selva. La causa, que està oberta per homicidi, situa el crim dissabte al matí, quan el detingut va assestar diverses ganivetades amb navalla a la víctima. Segons fonts properes al cas, feia dies que l'arrestat creia que els seus familiars eren sicaris que el volien matar. Els dies abans dels fets van anar a urgències i psiquiàtriques a l'hotel, a l'hospital, volíem dir Santa Catalina, però no el van ingressar. I ara els esports amb Carla Buigas.
Robert Lewandowski ha passat favorablement la revisió mèdica del Barça i aquesta tarda ja entrenarà amb la resta de companys en la prèvia del partit de l'equip blaugrana contra l'Inter de Miami, que jugarà aquest proper dimecres. La presentació del jugador, però, que estava prevista per aquest dilluns a les 7 de la tarda, hora catalana, ha hagut de ser ajornada per motius de seguretat degut a un excés de públic. De moment no s'han donat més detalls de com serà aquesta presentació, tot i que és molt possible que s'hagi de fer a un altre lloc del previst. Estarem pendents a veure com avança. I encara en futbol, el primer equip de l'Espanyol ha viatjat avui a Marbella, on divendres s'enfronten a les Palmes, també en la pretemporada. El nou Espanyol de Diego Martínez, que ja es va estrenar dissabte amb una victòria per 2-0 davant el Montpellier. Aquest dilluns ha viatjat a la Costa del Sol, on s'hi estaran tota la setmana preparant aquest partit de divendres a les 7 de la tarda. I també un segon partit amistós que, segons apunta el Digital La Grada, es medirà, es jugarà contra l'Illa el proper diumenge, dia 24. I encara en futbol, el davanter del Celta, Santi Mina, s'ha reincorporat a la rutina de l'equip després de ser apartat per un cas d'abús sexual. Mina va ser condemnat a 4 anys de presó per aquest delicte d'abús sexual l'any 2017 i en un comunicat al club gallec ha explicat que s'ha vist obligat a assumir la seva presència després de rebre una notificació oficial.
Gràcies, que ara tindran més informació d'aquí una hora. Fins ara.
Ràdio Estel. El matí és...
opinió.
El matí és...
informació.
El matí és...
entreteniment.
I ho tens tot cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Twitter, Instagram, Facebook i Spotify. Ràdio Estel a les xarxes. Continguts exclusius, avançaments, personatges, actualitat i tot allò que et manté en l'aquí i l'ara. Ràdio Estel a les xarxes. Va, segueix-nos, que t'estàs perdent coses. Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Camins. La ràdio sempre és meravellosa, sempre és màgia, però la ràdio en directe. La ràdio en directe és que és més autèntica, és millor, és més pura, és més espontània. En aquest programa som molt partidaris de la ràdio en directe i mai se'ns acudiria donar-vos gat per llebre, no? Nosaltres no som dels que graven coses i després les fan passar pel directe amb tota la barra. Nosaltres us respectem i respectem el medi i l'ofici. Per això, en Camins, ràdio en directe sempre. Més o menys. Bona vesprada, bona vesprada d'aquest dilluns 18 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
Un gran amic que ara ja és diaca, Ignasi Miranda, va ser ordenat diaca ahir, una celebració que va presidir el cardenal Joan Josep Omella, i divendres ens va regalar uns minuts per explicar-nos les seves sensacions de cara a aquest esdeveniment tan gran i tan personal. Enhorabona, mossèn Miranda. I ara, moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí la setmana en què acaba la temporada del Vespre Radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Mica en mica anirem deconstruint el programa, guardant els bàrtols, acomiadant a la gent fins a arribar divendres. Però de moment tenim cosetes preparades per el dia d'avui.
Avui, per començar els camins...
Un luxe que ens ve molt, molt de gust. Us presentarem el darrer llibre del gran Àngel Miret, essencial en aquest programa, les seves reflexions, però us presentem el seu darrer llibre, Sinfonia del desert, editat per l'editorial Claret. Es tracta d'un viatge simbòlic del pelegrí, que som tots, a la recerca de respostes. Miret en mode escriptor en aquest estudi.
Continuarem amb...
La darrera visita de la gran Carla Buigas, que ens portarà un nou filant prim, la secció de Rum inescrutable, la dels camins sinuosos, la que ens porta a una Itaca desconeguda... En fi...
I arribarem a les 9 de la mata.
Mossèn Ignasi Miranda, un cop més, que a banda d'estrenar Diaconat, continua el mode locutor i ens portarà una nova edició, també la darrera de la temporada, de La veu de Càritas, l'espai on coneixem més sobre la tasca i el lliurament dels amics de les Càritas diocesanes de Catalunya.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al principi del fi de la temporada, la finitud de la Macedònia. Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja... Camins.
Filant prim.
Seguim en rigorós directe perquè això, en aquest programa, les coses o es fan en directe o no es fan. És una norma que jo tinc i que m'he autoimposat i que compliré fins al darrer dia, que, de fet, és d'aquí molt poc. I podem saludar ja la Carla Buigas quan passen uns quants minuts de les 8 de la vesprada. Carla, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Quina... Avui et veig, estàs deslumbrant, Carla.
Ai que sí.
Has canviat de crema de cara o alguna cosa? O...
Bueno, no porto les ulleres, estic així
sí,
com més...
Et veig sí. Molt...
Més estival.
Més estival.
Més
sí,
estival.
Sí, és això.
Sí.
Doncs molt bé, fantàstic. Bueno, que tu sempre tens la teva bellesa incorporada,
bé,
però és el matís, és el matís. Vinga, va, què ens expliques avui? De quin fil tirarem?
Doncs jo també vinc estival perquè, doncs, última secció de la temporada, abans de tot...
És veritat.
A dir-te que moltes gràcies, estic molt agraïda que em deixessis aquest petit espai a Camins, t'ho agraeixo molt de veritat.
Tranquil·la, perquè ens veurem molt la temporada que ve.
Però per ser la primera temporada, moltes gràcies.
Bueno,
però això, última secció de la temporada... estan sent els últims programes, sí. I això vol dir vacances. I estàs dit de puta mare, pensant que se'ns estiu. Doncs sí, és estiu, estic de puta mare, ens encanta l'estiu. Perquè sí, tenim...
Encara, això que encara estem treballant, dilluns que ve, no sé com estarà.
Però l'estiu dona també aquest sí. rotllo xulo.
Tu ja tens la vacança sota la dermis incorporada. Ja.
A mi l'estiu m'agrada. Sí que és cert que amb aquestes temperatures altíssimes potser sí, no, o sigui, no és necessari, l'estiu... però m'agrada l'estiu perquè es fa de nit més tard... I tota coses que agraeixes. Una persona agraeix molt.
Hi ha molta gent que té aquest esperit. Jo no. Jo vull l'hivern sempre, que sigui de nit tot el dia, el fred profund, menys 16 graus si és possible.
Jo això no ho arribaré a entendre, sí. Però, de fet, avui et porto també un tema que...
Vinga.
També buscarem aquest tipus de persones. Perquè tenim moltes ganes de vacances.
Com jo,
i
no?
És que, clar, de vacances n'hi ha de molts tipus. N'hi ha familiars, a la platja, a la muntanya... Viatges ben lluny, road trips d'agafar el cotxe i anar a fer un road trip,
que
un
viatge... Sense rumb, pràcticament, no?
Sí, anar un viatge parant... sobre rodes, llavors sobre és com rodes. Una ruta per...
Vale. Sí, hi ha molts tipus de vacances, evidentment, sí.
I aleshores també hi ha molts tipus de gent de vacances. Perquè la gent de vacances canvia, no trobes?
Sí, canvia. La gent és que té diferents cares, a casa, fora de casa, a la redacció, al micro, de vacances, de no vacances...
Clar, però la gent canvia envers la rutina de l'any que ha marcat el compàs en moltes ocasions del que hem fet i que canvia el canvia de com és durant l'any.
Vale, sí. Hi ha l'esperit de vacances de cada persona, podríem dir, sí.
I aleshores, tant si canviem o no, ara anem, avui filarem prim de veure quins tipus de gent de vacances.
Vinga, m'interessa. Per on comencem?
Mira, jo crec que hem de començar per la persona que no sap estar de vacances perquè és workaholic.
Workaholic
és un concepte que és aquesta gent que no pot parar de treballar.
Vale.
Aleshores, aquí hi ha un doble punt. Sí que és cert, hi ha gent que no s'ho pot permetre per falta de diners, però jo vull parlar del tipus de gent que li encanta treballar i sembla que li molesta estar de vacances.
Sí.
Perquè s'agobia fent vacances, té la necessitat ociosa de treballar, que és un concepte que m'agrada molt, no? Perquè és aquesta necessitat imperant ociosa de treballar, que t'ho passes bé treballant. S'ho passa millor treballant que de vacances. Tu ets d'aquests?
No et diria... És que no ho sé. A mi m'agrada molt el que faig. I jo arribo a un punt de les vacances, ho confesso, en què acabo per trobar a faltar l'adrenalina de la ràdio, la tasca, les rutines... Sí que m'agrada. Però no, jo necessito com 2 setmanes de desconnexió i a les 2 setmanes el meu cervell ja va buscant aquest punt de ràdio.
Clar, sí, jo crec que aquest tipus de gent és gent que el primer dia ja està agobiat.
No, jo aquest extrem no arribaria. Necessito desconnectar, però ja entenc el que vols dir. Hi ha gent que directament és que no faria vacances, que continuaria treballant ad infinitum. Ad infinitum. No és el meu cas, jo sóc una mica més light en aquest sentit, sí.
Molt bé, no som workaholics, jo tampoc.
Vale.
I també hi ha la persona que té necessitat de fer moltes coses, sí que és a diferència del workaholic, que no és que vulgui treballar, però té la necessitat de fer moltes coses perquè vol exprimir les vacances i fer tot el que no pot fer durant l'any.
Sí.
Matina més de vacances que per anar a treballar durant l'any i per seguir la rutina.
Aquestes persones que tenen ja una agenda, molt agendat, el que cada dia volen fer, de cada setmana, i no poden parar. Tenen la sensació de que si no fan moltes coses, no estan de vacances.
Que és com organitzar-te també l'estiu, i jo crec que també ha d'agobiar molt i ha d'estressar moltíssim tenir com un horari.
Jo conec aquest tipus de persones... No diré noms.
Ets tu?
No, jo no. Tu asseguro que no. Però...
Sóc una amiga.
Sí, una amiga? Sí. Doncs ho lamento.
Perquè dic, vacances! Vale, anem a fer... Anem aquí, ara anem a la platja, ara anem a fer una caminada per la muntanya. Ara... Em costa prioritzar. Després t'he de dir que a vegades em fa molta mandra i no acabo fent tantes coses.
I et dic una cosa. Aquesta gent que tu dius, les que han de fer moltes coses, ho porten també al cap de setmana. El cap de setmana tampoc saben parar.
Jo sí que sóc d'aquesta.
Tu eres d'aquesta. El cap de setmana ha d'estar molt replet, no?
Sí, de fer coses. Bueno. Sí que és cert que en vacances no tant.
A mí es que me costa planificar. Yo, cuando m'aixeco, digo, bueno, no sé, el que em ve de gust, pero...
Som gent que ens costa descansar.
Sí, sí, yo creo que sí, que una mica es así. Bueno, no, en aquesta categoria yo no estic, segur. Segur que no, segur.
Després també hi ha el contrari,
sí,
que és la persona que no fa res.
Sí.
Li dones un sofà i està... tranquil i encantat amb les seves vacances.
Sofà, Netflix i gelat, per exemple, i ja està.
I és que estic de vacances, no em molestis, estic aquí, i si vull, doncs ja baixaré a veure un amic, a fer una Coca-Cola, però que s'està a casa descansant.
A fer una Coca-Cola. Escolta una cosa, però en aquest cas tu no penses que quan entres en aquesta dinàmica de no fer res, cada vegada et costa més fer alguna cosa? És a dir, és com un pou sense fons. Comences relaxat, però vas caient en una inactivitat absoluta que després dius un dia, he d'anar a pel pa, i és un món.
Aleshores, sí, jo també ho penso. Per tant, sí que és una mica lògic, no?, organitzar-te una mica les vacances, perquè jo crec que si comences i els quatre primers dies dius, vale, descanso, no faig res, i no et mous del sofà,
però el,
i, però ja
estàs condemnat. El cinquè és una trampa, no pots sortir d'ahir, és un pou sense fons.
vale, es mesura a partir del cinquè dia.
No sé si és el cinquè, el tercer o el quart, però si estàs un dia sense fer res... et costa moltíssim després arrencar a fer una cosa mínimament activa.
Li preguntarem al Ferran fins a quin dia es pot estar sense fer res.
Podries averiguar-nos, Ferran, quants dies pot estar sense fer res
i després no et faci mandra.
Continuar sent persona, per exemple, un dia sense fer res i després pots fer coses, o està mirant algú.
El truquem al setembre a veure quan li ha costat.
Ens està mirant perquè crec que no s'està enterant absolutament de res, perquè porta un dia sense fer res i ara ha de fer alguna cosa
i
ja no sap.
I li costa molt.
Ja no sap. Vinga, més coses.
No t'has trobat mai amb una persona que, quan té vacances, viatja molt? Sí. Viatja molt, molt, i a més a llocs impressionants, llocs superexòtics,
sí.
I el que em fa molta gràcia, llocs, bueno, clar, superexòtics, superlluny, i molt cars,
molt.
Que en algun moment, de fet, mentre mires Instagram, clar, no ho entens, perquè aquesta persona et deu un Bizum de 20 euros del regal d'un amic que teniu en comú.
Però acaba de pagar-se un viatge de 2.500 euros a Austràlia.
I quan està durant l'any, no, jo no puc venir a sopar perquè no tinc diners, vaig just de pasta, i després...
Jo crec que aquest seria el perfil, bueno, lo de deure diners no ho sé perquè no m'ha passat amb ella, però seria perfil Marta Jarque. Tinc la sensació, Marta Jarque, companya del matí, que és una persona que no pot parar quieta i sempre té un bitllet d'avió preparat pel següent...
És veritat, viatja molt.
Jo crec que sí, jo crec que viatja molt, i a mi, sincerament, em produeix una mica... M'agòbia una mica el...
Jo també soc una persona que...
Podem fer una passejada per la Barceloneta i estem feliços igual. No?
Sí, m'agrada viatjar, però sí que és cert que potser no me n'aniria 3 setmanes.
No ho sé.
Això va a...
Carla, i després,
a gustos de cada
un. I després hi ha un perfil que m'encanta, que és la persona que viatja sola. Sola.
I va trobant... I va trobant a ell mateix.
I va trobant, sí, a ell mateix i coneixent altres persones que formen part ja de l'experiència, no? És com un viatge espiritual, gairebé.
A mi això em fa molta gràcia, perquè realment pots fer-ho i et pot servir, però sí que és cert que si viatges sol també té moltes avantatges, però sí que em fa molta ràbia l'argument de per trobar-me a mi mateix.
Vale, molt bé. No, jo és que em trobo aquí, a l'estudi, tranquil·lament.
Exacte,
em vaig trobar
és com
mateix.
Et pots trobar també estant a Barcelona.
Sí.
No cal que vagis a la Índia. Sí. Pots anar a la Índia perquè tens curiositat de com és la cultura,
sí.
Tens ganes de visitar-ho, de conèixer-ho. Si vas sol, tens una part positiva, que és que ningú et porta a la contrària.
Sí, això ja ho tens. Això també pot
I
passar.
Sempre fas el que vols.
Això també pot passar si vas acompanyat, si deixes de dirigir-te a l'altra persona, si hi ha un silenci.
Ja, però sempre has d'anar en pack, saps? Perquè no...
No sé. I després està l'aventurer, que el tenim aquí...
Clar, dins el viatger hi ha la categoria, que m'agrada molt, que és el viatger aventurer, sí. Que és aquell que va d'acampada durant un mes,
sí.
I fa rutes caminant, fent quilòmetres i quilòmetres, i a viure una experiència, una mica com el que dèiem, no? Poc material... I que ja t'ho dic jo, que és molt material.
Jo tinc un cunyat en la meva vida, i els que escolten el programa habitualment saben que els meus cunyats jo me'ls estimo moltíssim i els odio profundament a la vegada. Per tant, ja tinc un que és motero i fa viatges de 3 mesos amb la moto. Ara, per exemple, si no recordo malament, està per Turquia. I ell agafa la moto i va fent, i va tirant quilòmetres, i li agrada molt el tema de se m'ha espatllat la moto, no tinc per menjar, he de trucar a una casa i m'acolleixin allà. En fi, cadascú... Cada persona és un món. Jo això clar, no ho faria
veus,
mai a la vida.
Veus, ja va a cases. A mi fa molta gràcia la persona que es tira un mes fent acampada. Jo he fet acampada, molta acampada durant la meva vida i a mi m'agrada molt. És que però sí que és cert que l'altre dia, un cap de setmana, vaig anar d'acampada i vaig acabar amb l'esquena destrossada.
És que jo estic veient, Carla, que tu tens una mica de totes aquestes categories, eh? Ho estàs dient. No, és que això jo una mica ho faria. Jo això també ho
però
he fet...
Però perquè aquí no hem vingut a criticar cap categoria.
No, no, estem descrivint, estem descrivint.
Estem descrivint.
Molt bé. I per rematar, alguna altra
però
categoria?
Però sí que no estaria un mes sencer d'acampada.
No, no, no.
Jo necessito dormir amb un coixí
un matalàs.
I amb un matalàs...
Correcte.
Bons.
Estic d'acord. Per rematar la secció, una altra categoria?
Doncs és la gent que va als hotels resorts, amb tot incluït.
Jo aquí... Podria deixar-me portar.
Doncs no ho entenc, perquè no surts de l'hotel. Vas a llocs molt lluny, però no surts de l'hotel. No t'he sentit.
Això és no fer res, però de lux. O sigui,
el vago
que hem descrit abans, però diguem categoria super premium.
Però és com me'n vaig a l'altra punta d'Europa a conèixer món, però estic en un hotel... i no surto de l'hotel perquè l'hotel ho té absolutament tot.
Però tu ja ho pots dir. Jo he estat a un resort al Caribe. No he vist res del Caribe, però he estat a un resort al Caribe. Ja ho pots dir.
A mi no. Aquesta, per exemple, és la que no tinc. No tinc.
Aquesta, aquí no tens cap...
A veure, si m'ho regalen...
Ah, amigo.
Sí, segurament diria que sí, no mentiré. Però poc m'hi veureu.
No aniré a un resort del Caribe perquè no és el meu rotllo, ja és estrany. Sí. Carla Buigas, moltes gràcies per fer aquesta repassadeta molt guai de els perfils de vacances.
De gent de vacances.
M'ha agradat molt, de gent que va de vacances i els diferents estils que n'hi ha. Escolta, gran any amb la teva companyia i l'any que ve se vienen cositas.
Més i millor.
Més i millor. Complicat, però ho aconseguirem. Carla Buigas, moltes gràcies.
A tu, Rafa.
Vinga, pausa, publicitat i seguim endavant.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
Re, uns segonets... per dedicar-li aquest mini-espai al meu pare, perquè qui va guanyar la Copa del Rei?
A veure, a veure.
La bona vesprada.
Viva el Betty.
Viva el Betty.
A Ràdio Estel.
Una rosa i un clavel.
Abre la muralla.
El sable del coronel.
Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Et sents una mica com un pelegrí d'aquest món?
Jo crec que tots som pelegrins. O sigui, tots naixem, tots vivim i tots finalment morim. Els creients sabem que tornem a la casa del pare i aquest camí que fem sols, al final, sempre caminem amb nosaltres mateixos, com deia el Machado, però acompanyats, finalment, és aquest trajecte que fem cap a l'endemà i, per tant, d'alguna manera, tots som peregrins, sí.
I tu també et sents peregrí.
I tant.
Molt bé. Àngel Miret i Serra, no necessita cap presentació per als nostres oients perquè és una de les persones essencials d'aquest programa, però tot i així us explico una mica i us refresquem. És advocat, ha treballat en l'Administració de Justícia de la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona, també a la Universitat Pompeu Fabra, també pertany a entitats socials com Cristianisme i Justícia o Iniciatives Solidàries, entre altres, i a més ha fet moltes col·laboracions amb mitjans de comunicació com La Vanguardia, El País, El Periódico de Catalunya, i també has fet publicacions especialitzades en el camp del dret. Però ara t'atreveixes, Àngel, avui, que habitualment cada 15 dies ens presentes reflexions, la teva columna d'opinió, però ara et convidem per un tema diferent, perquè t'atreveixes amb un llibre, Sinfonia del desert, editat per Claret, que defineixes, ha sortit fa poc a la venda, dijous passat vau fer una presentació a la Claret, tu el defineixes el llibre com, atenció, com la història d'un somni simbòlic i recorrent, una mica. El desert, Àngel, expliques què et fascina. Què trobes al desert que et fascina tant?
El desert és un espai en el qual t'has de trobar tu mateix. A l'espai que vivim nosaltres habitualment estem immersos en un munt d'estímuls, estímuls de tota mena. Estímuls que ens fan desitjar, ens fan voler ser una altra cosa del que som. En el desert tot això desapareix. Ets tu davant d'una immensitat on no hi ha res més que tu mateix. I com crec que dic en algun moment del llibre, el silenci només és pertorbat pel vent, a vegades, i pels teus propis pensaments. No hi ha res més, no et pots distreure, no tens maquinetes, no tens televisió, no tens cinema, no tens gent que et conversi. És a l'espai per trobar-se i per interrogar-te tu mateix, per veure què vols fer, qui ets, quina és la teva perspectiva vital. És això el que em fascina del desert. La solitud, i després em fascina una altra cosa, que és que en aquell silenci, en aquella aparent solitud, també, això no obstant del que he dit, hi ha animalons, hi ha vida també, secreta, oculta, que surt potser de nit, que surt potser només al capvespre o les primeres hores del matí, però surten petits rèptils, surten les serps, hi ha les guineus del desert, hi ha tot un grup de petits animalons, hi ha algunes plantes que poden sobreviure allà, que malgrat aquest gran silenci, són capaces de sobreviure i de tenir una vida completa, també.
Un somni simbòlic i recorrent que jo crec que vas tenir una mica en temps de pandèmia, m'explicaves un dia, que aquesta idea d'aquest llibre, Sinfonia del desert, et va sorgir una mica en el confinament, no? Com definiries Sinfonia del desert per als nostres oients, aquest llibre?
Mira, el llibre... explico una mica l'estructura del llibre, perquè el nom hi ha gent que li agrada, però molta gent també em pregunta aquella pregunta que tothom fem quan ens expliquen d'una pel·lícula, de què va? Clar,
de què va?
Sí. Doncs mira, és una mica peculiar, no? No és ben bé una novel·la, tampoc és un assaig, s'assembla més a una novel·la que un assaig, però potser el que més s'assemblaria seria amb un recull de contes, tot i que aquests contes entre si tenen principi i final, vol dir que es poden llegir aïlladament, autònomament, i tu trobaràs un principi i un fi, i per tant podràs llegir un conte cada dia només si vols, però ara tots els contes entre ells, o la major part de contes, estan lligats entre si. Estan lligats entre si, primera, perquè hi ha un protagonista principal, que és el propi Pelegrí, l'home que ho deixa tot per iniciar aquesta ruta pel desert, però també altres personatges comuns, fonamentalment tres. Hi ha Tuparc i Nabuc, que són la representació del bé i el mal, en aquest cas d'una forma simbòlica, a través de dos animals. Un és un ocell, que representa el bé, i l'altre és un gall d'indi, que representa el mal. Jo crec profundament en què hi ha el bé i el mal. I després hi ha el que en el llibre se'n diu l'ésser. L'ésser en majúscula. L'ésser vol dir, des de la meva perspectiva, Déu. I en el meu cas, el Déu dels evangelis, el Jesús dels evangelis, però que obro la porta en el llibre perquè siguin també altres espiritualitats. En el llibre apareixen en reiterades vegades persones musulmanes i referències a l'islam, però també al budisme i altres estructures espirituals que, des del meu punt de vista, també representen allò que representa el Jesús dels evangelis, que és la recerca de la fraternitat, de la justícia, de la bondat.
És clar, t'hem sentit durant tota la temporada aquí, en aquest programa, fer-te moltíssimes preguntes, moltes vegades, també expressar coses que formen part de tu, i per tant jo crec que formen part del llibre, la fascinació per la bondat, per exemple, la fascinació per la bellesa de l'amor, t'he escoltat moltes vegades dir-lo, el rebuig, disculpa, gairebé superior a tu, de la maldat, de la maldat. També aquesta doble vessant de Naburk i Tupark, del bé i el mal. I el llibre, d'alguna manera, és l'expressió una mica de tot això i de reflexions. Quan hi ha d'autobiogràfic aquí?
Inevitablement hi ha molt d'autobiogràfic. És a dir, avui parlava amb la persona que em va fer la presentació a la llibreria Claret, i em deia, que és un bon amic, un escriptor i periodista, Àlex Masllorens, però em deia, de seguida que vaig llegir el llibre, encara que no hagués portat signatura, hagués sabut que eres tu l'autor del llibre. Per tant, tot i que jo segurament no et soc tan conscient, però reflecteix la persona que l'escriu.
T'he de dir que després de tota una temporada escoltant-te aquí al Camins i departint amb tu, que ha estat un plaer, a mi m'ha passat el mateix. Jo estava llegint-lo i dic, això és Àngel, això és Àngel, això és Àngel.
Doncs ell em deia, l'Àlex em deia exactament el mateix.
Sí, sí.
Cada capítol el que intenta és reflexionar sobre alguna qüestió que a mi, i crec que a tothom, ens preocupa. Per exemple, això que deies tu, la bondat, però també la indiferència. Per exemple, un dels capítols que a mi m'agrada molt és el del dromedari. No ho explicarem al final, però és la història d'un dromedari que parla amb el pelegrí i d'alguna manera li explica el per què ell no ha volgut recollir una parella de joves que estaven a punt de deshidratar-se en el desert, i ell portava sal, anava de les mines de sal a portar-les a l'amo, al mercat de sal, i per què no el recull? D'alguna forma és la indiferència, o si vols, la por. Hi ha altres capítols que reflexionen sobre la violència. Altres sobre els estereotips, diguem-ne, d'algunes facetes de les religions. Estic pensant, doncs, en un savi que ell es troba al mig del desert, a dalt d'una columna.
Bueno, que és imatge de Simó l'Etilita.
Exactament, Simó l'Etilita. És un dels pares i mares del desert, un dels pares del desert que el segle
V... Va viure 39 anys damunt d'una columna.
Dalt d'una columna.
Fent dejú i pregària.
Efectivament. I això, tot això és cert, eh? O sigui,
això és història.
Jo no hi he posat imaginació. O sigui, aquest senyor va existir, està perfectament documentat, són un grup de gent que els segles quart al setè, sobretot a l'Orient Mitjà, a Síria, es posaven això, a dalt d'una columna, potser el cas extrem, però amb coves o amb petites cabanes, allà es dedicaven tota la vida fins que morien només a la pregària, a l'oració, i a sentir-se acompanyats d'una forma permanent per Déu. Uh-huh. Això és una experiència que, evidentment, jo no he tingut, jo no sóc un místic, i per tant no l'he tinguda, però que m'interpel·la moltíssim. O sigui, com és possible que una persona decideixi passar 40 anys, això, dalt d'una columna d'uns pocs metres quadrats, dedicats només a la pregària, dedicat a la... És una cosa incomprensible per nosaltres avui, però també ho era en aquella època. De fet, hi havia moltes persones que anaven a veure'ls, que intentaven enraonar amb ells i entendre el perquè d'aquesta actitud. I és aquesta necessitat permanent de contacte amb el Creador, amb el principi i fi de totes les coses i, en definitiva, amb Déu.
És un llibre que, sens dubte, com es deies, és part de tu, de les teves reflexions, de la teva manera d'entendre la vida o de dubtar de la vida, podríem dir, però que està obert també a que les persones que llegeixin o complementin amb les seves inquietuds. Tu ho has plantejat també així, de dir, és un llibre obert que vull que ajudi també a reflexionar i a conèixer a si mateix una mica. És com una mica una travessia en el desert, també.
Sí, sí, ja deia que per mi el desert és la vida, i el que en un moment donat, doncs, un decideix no formar part d'allò que és correcte, sinó d'allò que tu creus que és correcte, no del que s'interpreta que un ha de fer. Això en algun moment a la vida hi ha persones que fan aquest tall, i alguns que no el fan d'una forma tan abrupta com ho fa el peregrí, que deixa tot el que té, és una persona acomodada, ben vista i tal, i deixa tot i comença a caminar pel desert sense res.
Sí.
Pràcticament només porta les vestimentes i un bastó, que és el que l'acompanya durant tot el trajecte. I, per tant, diguem-ne, és l'expressió d'una persona que necessita retrobar-se amb si mateix i que vol prendre una decisió sobre el seu futur. No acompanyar-se només com un vaixell que el que porten les onades segons les corrents
no
al mar, sinó que vol
portar, sinó trobar.
Vol dirigir el seu propi vaixell I naturalment ho fa amb dubtes, amb penalitats, en el llibre es va veient. O sigui, ell dubta també a vegades de Déu, de l'ésser, que es diu en el llibre.
Home, és que
per exemple...
És molt normal, no és molt humà. No?
I tant. O sigui, ella cada matí s'alimenta amb algo que jo li he volgut dir, igual que ho diu la Bíblia, el manà.
M'ha agradat molt aquest capítol, és un dels sí. que he llegit, perquè he fet com un salts random,
sí.
i m'ha agradat perquè he pensat, és que tu fixa't, una persona podria dir, tu planteges que ell passa gana, té molta gana, i que de sobte es va trobant l'aliment, sense buscar-lo, sense buscar-lo. I jo he pensat, aquesta és una mirada que a mi m'agradaria molt tenir en la meva vida i que jo crec que trobo de vegades, és a dir, és molt evangèlica allò de dir, mireu les aus del cel, no?, que no es preocupen de res i el nostre pare els alimenta. D'aquesta manera entra en un descans i va trobant el que necessita, va trobant el que necessita.
Sí, ell no ha sortit amb cap sarró ple d'aliments ni cap bota plena d'aigua o de vi. Però en un dels capítols, que aquest potser encara no l'has llegit, ell es lleva al matí i no hi ha manà.
Ah.
No hi ha manà. I aleshores ell té un gran debat amb si mateix i amb l'ésser, amb Déu, i li diu, Déu meu, per què m'has abandonat? Per què m'has deixat al mig del desert? Si has acompanyat a les tribus d'Israel durant tota la seva travessia al Sinaí, fins a la Terra Promesa, si has acompanyat a tanta gent, per què em deixes aquí? Finalment ho accepta.
I arriba el manà o no arriba?
Això no ho diré.
Vaja, ara m'has deixat... Ja el buscaré, després
el buscaràs.
Perquè ara
Però ell té un debat amb Déu en aquell moment. Ell, al final, fa una certa acceptació i li diu, bé, si és que això és el teu propòsit per mi, ho accepto.
És que sempre... Jo crec que sempre... A veure com ho veus tu, però sempre a la vida tenim dos camins. Sempre dos. En molts aspectes, eh? Però un és... Entrar en el descans, dir, bueno, si és això el que em toca, ho accepto, o la rebel·lia del cor, de dir, no ho accepto. I bé, jo tinc la meva convicció de quin és el camí correcte sempre, però no sempre està en les nostres mans. De vegades, la rebel·lia ens supera.
Cada cas i cada persona és molt complicat.
Quins són els tres colors del desert, Àngel?
Home, el blau, l'ocre i el groc són els tres colors del desert.
I tenen un simbolisme una mica?
Tots tenen simbolisme. Un dels primers capítols és quasi bé una estructura més de poesia que de literatura, diguem-ne, d'assaig, no? Perquè la portada del llibre és molt bonica.
Bueno,
vull aprofitar per dir que la portada del llibre i tots els dibuixos, que m'agraden molt, no són meus, sinó que són d'una il·lustradora molt bona.
Sí. La tenim per aquí, la Teresa Calbó.
La Teresa Calbó.
Sí, sí. Molt bona sintonia, has dit, des del primer moment amb ella.
Sí.
L'edició és fantàstica, és un llibre molt maco.
És un llibre, de veritat, que Claret ha fet una edició bona i són uns dibuixos que a mi m'encanten. Quan la Teresa, és una amiga, la Teresa, li vaig suggerir, ella de seguida va acceptar aquest propòsit de fer els dibuixos, i la portada del llibre és que és ben bé els colors, el blau, el groc i l'ocre.
A més, et dic una cosa, vam tenir un debat quan els vas portar i vaig dir, què veieu aquí? Perquè jo veia aquí un camí, com un camí, i no, és una persona que està molt a prop.
És els cabells d'una persona.
Els cabells d'una persona i darrere...
De fet, és el pelegrí.
El pelegrí, sí.
És una petita imatge del pelegrí.
És fantàstic. Ja per anar acabant, Àngel, cada capítol, ens ho has explicat, té sentit en si mateix, encara que es pot llegir també independentment, i té elements en comú, està aquest lligam. Representa cada capítol una experiència, com hem dit, pobresa, avarícia, violència, bellesa, misteri, dubte... Ja per acabar, la teva experiència preferida quina és? Si t'has de quedar amb una, la més enriquidora.
A mi m'agraden molt dues. La del sec, un capítol que se'n diu el sec, i l'hort.
El sec i l'hort.
El sec
per
i
tant, els nostres oients, quan agafin el llibre, ja saben les dues experiències favorites del seu autor, de l'Àngel. El sec i l'hort.
Deixa'm només que faci un comentari abans d'acabar.
És que vulguis, endavant.
30 segons.
Endavant.
És un llibre que jo recomano molt per famílies que... Famílies o grups o de joves que vulguin parlar a partir d'una experiència sobre molts debats. És a dir, llegir el capítol del sec i immediatament s'obren uns quants debats, i la lectura del sec és fàcil, no és una lectura densa, teològica, una lectura complexa que ja pot avorrir a determinat quin tipus de persona.
No. És
el
fàcil.
Sec és distret, et pots llegir el sec, es llegeix en 10 minuts. I a partir d'aquí s'obre un debat. Famílies que vulguin parlar amb els fills i que vulguin obrir un debat amb, des d'una perspectiva distreta. Grups de joves, esplais... Jo crec que aquest llibre pot tenir, i m'agradaria que fos així, un recorregut, diguem-ne, de reflexió per aquests col·lectius.
Doncs segur que sí. Àngel Miret, advocat, ha treballat en l'administració, en la justícia, en l'Ajuntament de Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra, és que has fet moltes coses, també has fet moltes coses de comunicació, en La Vanguardia, El País, El Periódico. Avui ens ha presentat aquest llibre, Sinfonia del Desert, editat per Claret, es pot adquirir
a la venda.
De moltes
és
maneres.
És baratet, eh? A més, val,
és baratet.
Val 14 o 15 euros.
Està molt bé, és un preu molt raonable, sí, per tot el que ens has transmès que ha ofert el llibre. Per tant, una lectura fantàstica per aquests dies i per sempre. Àngel, mil gràcies per tot. Ens has regalat grans moments de ràdio aquesta temporada. T'esperem la temporada que ve perquè ens donis més d'això que tu tens. Ja ho negociarem, però estaríem encantats. ¿Vale? I de debò, si algú fa pum-pum, estem escoltant la versió d'Anna Belén i Víctor Manuel del poema de Nicolás Guillén, La muralla, que és un de les seleccions que fas de cites al llibre. Si algú diu, fa pum-pum i diu, soc l'Àngel Miret amb una columna d'opinió, jo li dic, abre la muralla.
Sí, molt bé, sí. Moltes gràcies.
Àngel, Rafa, molts èxits i bon estiu.
Igualment a tots vosaltres.
Vinga, nosaltres, que seguim endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
Has deixat bé el cotxe en una zona que no et multaran? Tot correcte?
Bueno, aquí al mig de l'autopista he trobat una d'aquestes...
Enmig de l'autopista?
Poral de descans i ja està, hi ha un parell de camioners...
Però, Anton, vés amb compte amb les llums vermelles i verdes, eh? Allò no et confonguis, eh? Si no posa Cepsa, no és una gasolinera.
I altres persones que expliquen coses.
La veu de Càritas.
És el moment, és el temps, és l'espai en què ens posem el focus un cop més a la tasca social tan i tan important, social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Salutacions pels qui ens escolteu en el directe, també pels que ens busqueu en format podcast, i una salutació per ell, la veu de la veu de Càritas, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Molt content, eh?
Molt content, després.
No cal entrar en detalls,
no
però...
Cal.
Va ser una gran festa.
Sí, una gran festa. Estic molt content, molt agraït a tots i a totes. Aprofito des d'aquí per agrair les mostres de suport, les felicitacions i a les paraules d'ànim, perquè necessito ànims.
Clar que sí. I et vàrem recolzar ahir i et seguirem recolzant.
Ho sé.
I molt contents de poder acompanyar-te en la teva ordenació com a diaca.
Gràcies.
Anem a les notícies. El rei Felip VI va rebre dimecres en audiència el Consell General de Càritas Espanyola amb motiu del 75è aniversari de la seva fundació.
Durant la trobada celebrada al Palau de la Zarzuela, a Madrid, el seu president Manuel Bretón va agrair a Felip VI el suport incondicional la col·laboració estreta i la proximitat permanent de la Casa Reial a la tasca de Càritas Espanyola, com també la d'altres institucions. En representació de tota la Confederació, Breton va traslladar al monarca l'efecte dels més de 75.000 voluntaris, els 5.500 treballadors contractats i els gairebé 3 milions de persones amb què Càritas ha aconseguit construir noves oportunitats a dins i fora d'Espanya en coordinació amb totes les Càritas germanes del món.
I atenció a aquesta notícia perquè ens toca ben a prop. Aquesta setmana ha quedat signat l'acord de col·laboració entre el Setmanari Catalunya Cristiana i Càritas Catalunya.
Efectivament, Rafa. En aquest acte van participar Miquel Ramon Fuentes, director de Catalunya Cristiana, i Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. A través d'aquest acord, les dues entitats han formalitzat una relació que mantenen des de fa anys. Catalunya Cristiana reforçarà la difusió dels projectes i de les activitats de les 10 Càritas diocesanes que conformen Càritas Catalunya i a partir del proper mes de setembre engegarà una columna d'opinió de Càritas Catalunya sobre els temes socials de més actualitat. Per la seva banda, Càritas Catalunya promourà la difusió del setmanari entre les Càritas diocesanes catalanes i donarà suport a la revista amb una aportació econòmica.
Fantàstic. I Càritas Diocesana de Girona va presentar dimarts 12, el dia 12 de juliol, evidentment, l'informe Bretxa Digital.
Efectivament, dimarts passat va ser quan es va presentar aquest informe. Els resultats de l'estudi revelen que 7 de cada 10 persones pateixen exclusió digital, és a dir, que no disposen de connexió, dispositius o competències suficients per accedir i utilitzar en condicions d'igualtat l'entorn digital en àmbits com ara la formació, la salut o els tràmits administratius, entre d'altres. Uh-huh. En total, aquesta bretxa digital afecta unes 20.000 persones a la diòcesi de Girona. Càritas Diocesana fa una crida perquè s'aconsegueixin polítiques i mesures que garanteixin l'equitat en el dret d'accés a les noves tecnologies. L'entitat catòlica també reclama promoure un debat sobre les mesures necessàries que es puguin abordar des de la comunitat i les xarxes relacionals, oferir una oferta formativa adaptada a la diversitat de perfils i situacions i potenciar la figura de la persona dinamitzadora digital al territori.
I vinga, seguim endavant. Una vintena de joves amb vinculacions diverses amb Càritas va organitzar diumenge 10 de juliol la primera trobada jove de Càritas Diocesana de Girona, seguim a Girona, a l'espai de la rectoria de Centenys, al Pla de l'Estany.
Així és, la Càritas Jove de Girona va ser la impulsora d'aquest acte en què hi estava convidat tot el jovent entre els 16 i els 29 anys d'edat de la diòcesi gironina. Tots els qui volguessin conèixer i participar en les accions que du a terme el grup de voluntariat jove de l'entitat. Aquesta trobada jove de Càritas s'emmarca en la perspectiva comunitària que impulsa l'entitat, que treballa amb grups mixtos formats per voluntariat, persones participants o interessats per aconseguir i enfortir xarxes horitzontals i lluitar per la justícia social.
I finalment us expliquem que Càritas manté actius la majoria de projectes socioeducatius durant el mes de juliol arreu també de la diòcesi de Girona.
A l'estiu aquests projectes s'adapten a la seva programació habitual centrada en l'acompanyament escolar i ofereixen espais més orientats al lleure i a les activitats més disteses per evitar que l'aturada de l'escola en període estiuenc augmenti encara més la desigualtat entre l'alumnat. Els projectes socioeducatius de Càritas acompanyen 507 infants i joves d'arreu de la diòcesi durant aquest estiu a través de serveis diversos com ara el Servei d'Intervenció Educativa, el projecte d'acompanyament a l'escolaritat, el FES Més o el projecte Proinfància. A Girona, per exemple, el casal Activa't a l'estiu, organitzat per Càritas al sector est de la ciutat, ofereix una programació que combina lleure i activitats comunitàries a benefici del territori.
Doncs moltes gràcies, Ignasi. Fins aquí les notícies. De seguida anem cap a l'entrevista. Càritas Diocesana de Tarragona i la Fundació Endesa van celebrar divendres passat la clausura del curs bàsic d'atenció domiciliària que enguany s'ha impartit al Vendrell, amb la voluntat d'apropar la formació als diferents territoris, ja que fins ara s'havia realitzat a la ciutat de Tarragona exclusivament. Hi han participat 16 persones en situació d'atur i de vulnerabilitat, entre les quals 9 d'aquestes persones ja han trobat feina, eh? Molt bon resultat. Ignasi, què destaquem d'aquesta formació i del balanç abans de connectar amb el testimoni de la setmana?
Doncs mira, Rafa, a l'acte van ser presents el rector de la parròquia del Vendrell, Norbert Miracle, el director general de la Fundació Endesa, Javier Blanco, el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Salvador Graner, el responsable de projectes de la Fundació Endesa, Antonio Mera, i la tècnica d'Economia Solidària de Càritas Espanyola, Beatriz Iraeta. El curs bàsic d'atenció domiciliària ha consistit en 185 hores lectives i ha inclòs matèries com ara la neteja domèstica, la higiene i organització de la llar, l'alimentació, la dietètica i la cuina, així com el tractament de la roba de la llar, les habilitats personals i socials, l'atenció a persones dependents i també habilitats transversals, concretament informàtica, orientació laboral, prevenció de riscos i igualtat. A més, la formació es complementa amb 15 hores de pràctiques no laborals a l'empresa a casa, serveis d'atenció a domicili. Aquestes formacions es van començar a fer l'any 2015 a Tarragona, fruit de l'acord entre la Fundació Endesa i Càritas per millorar les possibilitats d'ocupació de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, com també per facilitar a aquest col·lectiu l'accés al món laboral i la seva integració social mitjançant la formació i el desenvolupament de les seves competències professionals i personals.
Més de 1.000 persones han passat per aquestes formacions a tot l'estat. Només a Tarragona s'han format fins ara 120, de les quals un 40% han aconseguit trobar un lloc de feina un cop acabada la formació. Per tant, molt bona iniciativa, molt bons resultats. Ens acompanya per parlar-ne Diana González, tècnica social de Càritas Parroquial del Vendrell i responsable del curs d'atenció domiciliària a la capital del Baix Penedès, que ara us explicàvem. Diana, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Hola.
Moltes gràcies, Diana, per atendre'ns uns minuts aquí al Camins, a la veu de Càritas. A veure, divendres passat vàreu fer l'acte de cloenda del curs ocupacional, subvencionat per la Fundació Endesa. Per què vau decidir impartir el curs de, per primera vegada al Vendrell?
Bueno, la situació del Baix Penedès, en concret del Vendrell, és preocupant. Sí. El 2021 encara apareixíem com la comarca amb la taxa d'atur més alta de tota Catalunya. Les xifres realment ens alarmen i era una manera d'intentar facilitar l'accés a la feina de les persones del nostre municipi. Uh-huh. Com bé has dit, Càritas Diocesana ha estat intentant apropar la formació arreu de la diòcesi per fer-ho més accessible. Nosaltres en altres edicions havíem enviat algun participant a fer aquests cursos, però la distància també dificulta una mica això.
Clar.
I hem tingut aquesta oportunitat de poder-ho celebrar aquí, poder fer un grup del Baix Penedès, on hi havia gent del Vendrell, però també gent de comarca, i ens ha semblat una molt bona oportunitat, ja que en aquest cas l'atenció a domicili pensem que és un dels sectors que més possibilitats pot generar de feina.
Molt bé. Sí.
D'aquí en endavant.
Sí. En què ha consistit, Diana, la formació i a qui anava dirigida?
Mm-hmm. La formació són 200 hores. Era un mòdul de neteja i d'organització de la llar, un altre mòdul de cuina i després, com bé has comentat, el tema de transversal, no? De relació amb les persones, de cura i també de recerca de feina. Ha estat un intens a nivell teòric, però també les pràctiques han donat una visió molt més real als participants.
Uh-huh.
I els ha ajudat molt més, no?, a poder-ho apropar a la realitat després del dia a dia, de la feina, en què consistirà, no?, posar-ho després en pràctica.
Uh-huh.
El perfil de persones ha sigut molt divers i que estava dirigit a persones que estiguessin en atur de llarga durada,
que
no tinguessin ingressos o que no tinguessin ingressos suficients.
Uh-huh.
I sobretot es buscava això, la motivació i el compromís, no?, perquè aquestes persones poguessin realment després acabar aquesta formació que era molt exigent. 200 hores és una formació llarga i que requereix d'aquest compromís.
Clar.
Uh-huh. Hi havia famílies monoparentals, hi havia parelles amb fills, però també hi havia persones soles i altres tipus de formacions familiars dins d'aquestes 7 persones que s'han format amb nosaltres.
Sí. Bueno, ja hem explicat al principi, Diana, que aquestes formacions es van començar a l'any 2015 a Tarragona. Des de llavors, 1.000 persones han passat per aquestes formacions a tot l'estat, parlem de tot l'estat.
Sí.
I a Tarragona, doncs, han hi hagut uns resultats que jo considero que són molt bons, no? 40% de les persones que han fet aquesta formació han trobat un lloc de feina. Vosaltres, de moment, encara que sigui tot molt recent, quina valoració feu del que heu viscut?
Mira, estem super, super contents.
Sí.
No pensàvem realment que pogués anar realment tan bé. 9 persones estan treballant ja. Mm. 5 alumnes estan treballant a jornada completa i altres 4 jornades parcials, però amb bastanta càrrega d'hora.
Sí.
I inclús hi ha hagut persones que han aconseguit la feina abans de finalitzar i tot el curs. Cinc d'ells ja havien aconseguit la feina abans d'acabar-ho. I els altres quatre, des que va acabar, el juliol fins ara, que va acabar el 8 de juliol, crec que va ser l'últim dia de les pràctiques per algun d'ells.
Sí.
I realment amb molta expectativa d'aquestes altres persones de les que ens queden per ocupar de poder aconseguir realment una feina en breu.
Encara podem,
estem treballant en això.
Encara podem trobar-la, evidentment. Sí, sí. És que els altres han estat molt, molt ràpids, molt precoços, una mica, podríem dir.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Jo crec que els hi ha obert moltes portes i, a més que els ha donat això, doncs, seguretat en si mateixos, no?
Clar.
També, i
clar,
això ajuda moltes vegades a trobar oportunitats després.
Uh-huh. També volem preguntar a Diana González, tècnica social de Càritas Parroquial del Vendrell, quins reptes us heu fixat per als propers anys?
Doncs nosaltres ja portem aquests dos últims anys molt enfocats en el tema de la formació i de l'orientació laboral, i penso que intentarem continuar per aquí. Estem oferint cada any cursos de llengua, i després d'aquesta experiència segur que continuarem oferint cursos laborals, perquè pensem que realment és una oportunitat real de millorar les vides de les persones.
Efectivament. Sí, sí.
Tot i que la situació que estem vivint ara... farà, malauradament, que haurem de continuar doncs cobrint necessitats bàsiques, no? Sí que nosaltres treballem això perquè les persones trobin en nosaltres l'espai d'escolta i d'acompanyament que necessiten pels seus processos.
Uh-huh.
I realment treballar doncs per la promoció real, que pensem que ara en aquests moments doncs passa per la formació sí o sí i per l'orientació laboral.
Efectivament, doncs és que és molt important perquè és un problema real, veritable, greu, i des de Càritas sempre teniu aquesta iniciativa de reflexió i de posada en pràctica, no? Superar el curs comporta la valoració d'uns coneixements adquirits, l'obtenció d'un certificat d'assistència, la derivació als itineraris oficials sociolaborals i l'acompanyament també a l'hora de buscar feina mitjançant el suport directe de Càritas. Imagino que les alumnes i els alumnes del curs veuen aquesta millora en la seva situació, ja us ho has explicat, però que ja no només si aconsegueixen feina de manera immediata, sinó també com a eines que ja tenen per més endavant, és tot molt favorable.
Sí, a més nosaltres bueno, continuem amb aquest acompanyament més enllà del curs, sobretot amb tots ells, els que estan treballant i els que no.
Sí.
Nosaltres tenen l'espai on adreçar-se i sobretot això, el vincle que han creat, el grup que han creat, i entre ells mateixos també el suport que es donen, no? I l'ajut i penso que això és el més important, no? Uh-huh. que realment després s'ho emporten, aquests coneixements realment els aplicaran després en la vida, però també a nivell social i relacional, no? Tot el que han aconseguit doncs és algo que es queden per ells ja per sempre, no? És un benefici directe que s'han endut.
Evidentment, i a més aquesta valoració que fans de dir que entre ells també es crea com una comunitat de recolzament, doncs jo crec que també és molt interessant. Doncs Diana González és tècnica social de Càritas Parroquial del Vendrell i responsable d'aquest curs d'atenció domiciliària al Vendrell, i avui ens ha explicat en què consisteix i la seva posada en pràctica i els seus resultats també. Diana, moltes gràcies i bon estiu.
A vosaltres, igualment. Gràcies.
Adéu-siau, Diana.
Ignasi Miranda, gràcies a tu també.
Gràcies,
per
Rafa.
Per acompanyar-nos tota la temporada en la veu de Càritas.
Efectivament, tota la temporada ordinària, perquè a partir de dilluns vinent...
Aquesta és... Ja, els nostres oients ja anirem fent anuncis.
Sí.
Però tindrem camins estiu cada vesprada a partir de les 6 de la tarda i cada dilluns tindrem una edició inèdita de la veu de Càritas. El programa serà els millors moments de la temporada per seguir acompanyar-vos en l'estiu. Però la veu de Càritas serà completament nova per acompanyar-vos durant el final del juliol, l'agost i al principi també del setembre, abans que arranqui la temporada següent. Ignasi,
gràcies,
enhorabona de nou.
Moltes gràcies, Rafa, i dilluns vinent, Sant Jaume Apòstol, tornarem aquí.
Fantàstic. Doncs vinga, fins aquí aquesta nova edició de la Veu de Càritas. La propera serà la temporada que ve, ja sabrem. No serà d'aquí 7 dies, serà la temporada que ve. Però tornarem a aquesta secció i tornarem a explicar-vos la tasca tan important dels Amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Ha estat un plaer poder donar-los veu. Nosaltres, que ja recollim. Arribar les 9 de la nit, darrer dilluns de la temporada, amb un equiparro tan en forma com el primer dia, el despentinat perfecte Ferran Capdevila a la producció, Diaca Ignasi Miranda en el paper de cap d'informació religiosa, la vigilante de la playa, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les vies de so i al muntatge musical. Carla i Pera, de seguida us informen i us refresquen tota l'actualitat en el butlletí de les 9. Salutacions candoroses pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, ole vosaltres, i pels del directe, mil gràcies. Demà, nova edició de la nostra petita bogeria, nova deconstrucció de la ràdio i un dia menys per acomiadar la temporada. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.